Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 7 de febrer del 2026. I ja hi tornem a ser. La història torna a repetir-se i ja ens ha caigut a sobre un altre macroprojecte energètic que trinxarà la comarca i del qual no en traurem cap tipus de benefici. La Mat, Escatron, els Aubals, la Secuita ha de portar llum cap al polígon petroquímic de Tarragona i per fer-ho ha de destrossar la nostra comarca. S'han de col·locar torres el doble de grans que les actuals i això impactarà de ple en el paisatge del Priorat. Per tant, i no ens queda altra, hem de començar a plantar cara. Aquest dijous ja va tindre lloc una reunió informativa que va plegar més de 150 persones al Castell de Falset. Ara cal que tots ens activem i comencem a fer tot allò que puguem per evitar que es faci aquest projecte. Una primera acció, per exemple, podria ser presentar al·legacions. Independentment si estem afectats directament o no, tots els ciutadans tenim el dret de presentar-ne i com més se'n presentin, més força es podrà fer en contra del projecte. Des del Consell Comarcal s'estan redactant aquestes al·legacions que llavors cadascú podrà presentar. Compte però, el termini per fer-ho és fins al 25 de febrer. Del projecte de la Mat i també del Plàter en parlarem a bastament en l'informatiu d'avui. Però abans entrevistarem a la presidenta de l'ADO Montsant, la Pilar Just, amb qui parlarem del 25è aniversari de l'ADO. Per altra banda, també repassarem les dades de població del Priorat i les de l'atur. I us explicarem que aquest dijous va tenir lloc a Falset una jornada per definir les principals línies d'acció del nou centre d'innovació territorial que s'instal·larà a la capital del Priorat. En l'apartat cultural parlarem de la festa del Coc de Sant Blai i de les activitats previstes per la biblioteca aquest mes de febrer. I com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! L'ADO Montsant celebra aquest 2026 els 25 anys de vida, havent-se consolidat com una de les denominacions d'origen vitivinícoles catalanes amb més projecció. En una conversa amb Ràdio Falset, la seva presidenta, Pilar Just, es mostrava molt satisfeta amb el recorregut que ha fet l'ADO durant aquest quart de segle.
Jo crec que han d'estar orgullosos del camí fet, hem de ser conscients que encara es queda molt recorregut, i hem de ser conscients que hem de ser molt proactius a l'hora d'explicar què som i qui som. Perquè si la DO neix l'any 2001 com una DO jove que ha de fer molt camí per situar-se, bueno, jo penso i tothom em diu que, clar, el recorregut fet de la DO Montsant amb 25 anys és com una altra DO que en porti ja 50. I moltes DOs que ja porten tants anys encara no estan al punt que està la DO en aquests moments, no? I això ha sigut aquesta cursa, aquests 100 metres que han sigut constants durant aquests 25 anys.
En aquest sentit, Just destaca la importància cabdal que ha tingut tot el procés d'estudi i d'autoconeixement que s'ha realitzat al llarg d'aquests anys, la qual cosa ha permès que l'ADO es pugui explicar arreu del món mostrant tota la seva riquesa i tots els seus matisos.
Quan expliquem l'ADO Montsant no hem d'explicar històries que no es basin en fet real, sinó que aquest profund autoconeixement que han fet, aquests estudis que ens han corroborat el que tots pensàvem, però que la DO és molt diversa, molt rica, sobretot rica focalitzant-nos en el que són les varietats històriques i sobretot la transformació que han fet tots els cellers de la DO Montsant, no? Aquest buscar aquest perfil de vins que siguin identitaris d'un territori, que no vinguin imposats per modes externes, la manera d'elaborar els vins, sinó que cada ampolla de vi sigui un fidel reflexe o una expressió d'on estan les vinyes, no? Amb aquest microclima únic que té aquella vinya, amb aquest tipus de sol, amb aquella varietat. I això ha sigut quan l'ADO ha fet aquest creixement exponencial de qualitat i de prestigi. I així hem de continuar.
Així doncs, i per celebrar els 25 anys, l'ADO ha organitzat, entre moltes altres coses, 25 tastos que tindran lloc al llarg de l'any i que estaran dirigits a diversos públics, des de prescriptors i importadors nacionals i internacionals fins al consumidor final. I en aquest sentit, el primer dels tastos es va celebrar aquesta setmana en el marc de la Barcelona Wine Week, una fira que s'ha convertit en referent per al sector vitivinícola del nostre país i sobre la que just diu que l'ADO Montsant va apostar des del primer moment.
Vam apostar des del minut zero per la Barcelona Wine Week perquè creiem que aquesta fira de proximitat ens ajuda, no? a que hi anem molts cellers que estem allà representats. I crec que ara en aquests moments és la millor fira de l'estat espanyol.
A banda dels tastos de celebració dels 25 anys, l'ADO Montsant també organitza altres activitats per commemorar aquesta efemèride, al mateix temps que es consolida com una denominació d'origen de primer nivell.
No podia faltar els Premis Montsant, no? Hi haurà, farem, a banda d'aquests 25 tastos, organitzarem tota aquesta difusió internacional de l'ADO Montsant, amb press trips, fans trips, totes aquestes coses que sonen molt angleses però que són molt beneficioses a l'hora de posicionar una denominació d'origen al món i també farem coses al mercat interior, no? Més de cara a la distribució, de cara a la sommelieria, de cara a les escoles de gastronomia, els cursos de sommelieria que hi ha.
I una aposta de l'ADO per l'impuls de l'enoturisme.
Hem de ser capaços de crear un enoturisme potent a la comarca. I nosaltres, com a ADO Montsant, tenim un projecte enoturístic també molt important que en els propers mesos doncs sortirà a la llum i això ja en parlarem, però això també serà un punt d'inflexió que ens ajudarà a augmentar les vendes dels vins a peu de celler.
Tot això tindrà lloc en un 2026 que ha començat amb molta pluja, fet que serà molt positiu per les vinyes després d'uns anys de sequera que han suposat una gran davallada de la producció. La presidenta de l'ADO espera que, climatològicament, el 2026 es comporti i permeti una bona collita.
Jo crec que el que ha plogut ha una mica fet que el subsol torni a tenir una mica d'humitat i això anirà molt bé per donar una mica d'aire per afrontar aquesta pròxima collita amb menys patiment, esperem, veurem com s'ha desenvoluparà la resta d'any, no? Però bé, esperem que sí, com el 2025, que ja va ser una bona collita, veníem de molt males collites, i per nosaltres ja va ser una mica un respir, no?, de tornar amb aquells nivells de barema, de quilos de barema més o menys estàndards normals, i ja veurem si això continua d'aquesta manera. Esperem sempre mirant al cel i sempre pregant que a l'estiu no faci aquelles onades de calor que alguna vegada ens ha fet i ens ha cremat els pàmpols de la vinya i ha afectat una mica.
I per fer front a la nova realitat climàtica i a futures situacions de sequera, també s'han construït noves infraestructures que puguin garantir el rec en cas de necessitat, com per exemple la que connecta l'Ebre amb l'embassament dels Guiamets. Just considera que és necessari que hi hagi un rec de suport.
Per regar, per fer quilos i perdre aquesta qualitat, jo crec que hem de ser conscients que això no és viable per una DO que busca el prestigi. Però buscar un rec de suport que t'ajudi a mantenir viva la planta i que pugui tirar endavant la collita, això és el que demanem amb aquest rec, no? I com ha de ser el fet de que en un futur puguem regar la vinya d'aquesta manera. I també una cosa que ens preocupa serà el cost. Què suposarà que incrementarà el cost de producció del raïm amb aquest rec? Això és una cosa que s'ha d'analitzar molt bé, que s'ha d'estudiar i que hem de buscar la manera més viable perquè no suposi un extra cost per la producció de raïm molt elevat.
Per altra banda, una altra de les notícies que fa temps que acompanya el món vitivinícola és la davallada en el consum de vi, especialment de vi negre. És per això que la presidenta de l'ADO Montsant aposta per ser proactius i fer grans campanyes de venda i promoció.
No ens podem quedar tancats a casa esperant que ens truquin a la porta per dir et compro una caixa de vi o dos, sinó que hem de ser proactius per tot el tema de la distribució, per això fem tanta promoció, per això posem amb èmfasi que aquests 25 anys ha de ser un motiu de celebració, però ha de ser un motiu de situar-nos encara més al mercat.
I en aquest sentit, Just creu que la gran batalla s'ha de presentar al mercat català, ja que al nostre país el consum de vi elaborat a Catalunya només representa el 40% del total.
Hem de llançar el missatge al que és el consumidor de casa nostra, parlo del consumidor català, que ha de consumir vi català. El gran drama que tenim nosaltres és que a Catalunya es consumeix només el 40% de vi català. Si es consumís aquest 60%, consumís vi català, no tindríem prou vi tot Catalunya per subministrar les necessitats de la demanda, no? Però no demanem això, demanem tenir molta més presència a les cartes dels nostres restaurants, de les nostres botigues de vins, que siguem recomanats, que siguem... I això n'hem de ser tots molt conscients, des del consumidor que demana una ampolla de vi català. Espero que sigui el que el demani, que demani Montsant, deixem fer aquesta petita falca, però també hem de ser conscients de que el distribuïdor, el prescriptor, ha de fer bandera de la qualitat dels vins que tenim a casa. I de vegades ens trobem que hi ha grans cartes de vins que el vi català està en el racó més arraconat de la carta de vi, i això és un drama.
Unes cartes de vi dels restaurants que, a més, sovint inflen molt els preus, la qual cosa també repercuteix en les vendes.
Jo he vist vins a cartes que jo conec el preu PVP, el preu de venda públic, i de vegades els he vist triplicat, això és una barbaritat. I això, clar, fa que la gent s'ho pensi dues vegades. S'ha de tenir el mateix marge, no pot ser que amb una ampolla de vi vulguis treure el marge de tot un sopar o de gran part del sopar, perquè clar, molta gent no es pot permetre comprar una ampolla de vi a 30-40 euros en un restaurant, no?
Però la promoció dels vins de la Déu Montsant no se centrarà només aquí, a casa nostra, sinó que també es treballarà intensament per obrir nous mercats internacionals i reforçar-ne alguns que cada vegada tenen més importància.
I això de Llatinoamèrica, el Mercosur, sí, per una banda, és un problema, però per l'altra també és una possibilitat, no?, de negoci. Ens anem aquest any que ve cap a Mèxic i cap a Costa Rica. Serà la primera vegada que fem aquest acte de promoció i no deixarem tot el tema d'Àsia. D'Àsia, Corea, Xina i potser ho expandirem en algun país més, ja que creuem fent tants quilòmetres, no?
A la vegada, la DO tampoc abandonarà del tot el mercat europeu i no té previst dur a terme cap acció de promoció als Estats Units mentre duri la situació arancelària actual imposada pel president Donald Trump.
Europa costa i sobretot pels cellers és molt més fàcil fer aquesta promoció directa, no? Perquè viatjar cap a Europa o convidar que vinguin cap aquí és molt més barat. Als Estats Units no ens plantegem fer res, perquè fins que no canvien les condicions, veurem com anirà amb els importadors americans aquesta Barcelona Wine Week, quina serà una mica el feeling dels nostres cellers, i en funció d'això farem.
Així doncs, la DO Montsant encara l'any del seu 25è aniversari amb la voluntat de seguir treballant i consolidant-se com una de les denominacions d'origen de referència del nostre país. Com dèiem en l'entrevista, els cellers de la DO Montsant i la DO Cup Priorat han participat aquesta setmana a una nova edició de la Barcelona Wine Week, un dels esdeveniments més destacats del sector vitivinícola del nostre país. La fira, que es va celebrar de dilluns a dimecres, ha comptat enguany amb la participació d'una trentena de cellers de la comarca, a més dels estants propis de les dues denominacions d'origen. A la vegada, en el marc del seu 25è aniversari, la DO Montsant va organitzar aquest dilluns a la tarda un tast exclusiu conduït per la seva presidenta, la Pilar Just, que va proposar un recorregut pels 25 anys de la DO a través del factor humà. Un dels objectius d'aquesta edició de la Barcelona Wine Week ha estat potenciar l'enoturisme, com un dels eixos estratègics per al desenvolupament del sector vitivinícola del nostre país. I en aquest sentit, des de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, l'INCAVI, s'ha organitzat un simposi que portava per títol Estratègia, Territori i Captació Internacional des de Barcelona. Per la seva banda, Prodeca, l'Agència de Promoció dels Productes Agroalimentaris Catalans, ha impulsat una missió inversa amb operadors internacionals dels Estats Units i la Xina. L'actuació s'emmarca en el projecte europeu Taste the Difference i ha comptat amb la participació de 30 cellers de diferents denominacions d'origen catalanes. Més de 150 persones es van aplegar aquest dijous al vespre a l'absis del Castell de Falset per informar-se sobre l'estat dels projectes de la línia de molt alta tensió Escatron els Aubals La Secuita, coneguda popularment com la MAT, i també sobre el Pla Territorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, el Plater. La reunió informativa, organitzada pel Consell Comarcal del Priorat i l'associació Prioritat, va servir per explicar amb detall aquests projectes i per aclarir molts dubtes, sobretot entre els veïns i veïnes més afectats pel traçat de la MAT. A la nostra comarca, el projecte impacta directament als municipis del Marroig, Bellmunt del Priorat, Falset i Pradell de la Teixeta. En aquest sentit, el tècnic de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Consell Comarcal, Sergi Saladier, qualificava el projecte de faraònic.
És una línia de molt alta tensió, diríem que és de superalta tensió perquè no serà una remodelació de l'actual de 220, sinó una repotenciació, és a dir, per una mateixa torre faran passar dos cables, uns de 220 i uns de 400. Això vol dir que tindrem una superlínia MAT o tindríem una superlínia MAT de 620 kilovolts. Això per una banda. Aquesta repotenciació implica un increment de les torres. El Priorat, les actuals, tenen una mitjana de 26 metres de totes les que passen per la comarca o estan a la comarca. Amb aquest projecte passarien a tindre 50 metres de mitjana, és a dir, la gent s'ha d'imaginar que cada torre que veu doncs, serà el doble. A part que tindrà més braços, les actuals només tenen dos braços, una a cada cantó, aquesta tindrà tres línies de braços. Per tant, el volum, l'impacte, la visibilitat que tindrà serà més gran.
Saladier advertia també que la construcció de les torres no només afecta el punt on s'ubiquen, sinó que implica l'alteració de molts altres espais per poder-hi accedir. És per això que des de l'OCTE del Priorat, conjuntament amb els ajuntaments afectats, s'està elaborant un recull exhaustiu de tots els elements que es poden veure perjudicats pel pas de la MAT.
Impacte sobre el sector agrari, sobre els elements naturals, sobre la fauna, sobre les edificacions, sobre els cellers, no? És a dir, clar, és una cicatriu que, més enllà de que quan t'ho dibuixen és un fil i és una tirassola, quan tu això ho aterres i mires totes les informacions que estan a informació pública, doncs veus que això té un impacte, que obrirà una cicatriu.
A més, segons el tècnic de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica, el projecte entra en clara contradicció amb el que estableix la Llei de Canvi Climàtic aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2017.
No és una infraestructura que sigui actual i contemporània, sinó que és una línia que respon a un model, diguéssim, de fa 50 anys, no? D'aquest model expansiu de grans centrals, de consolidació d'un oligopoli, que ha necessitat aquestes línies per evacuar de les seues grans centrals, ja siguin nuclears tèrmiques de l'Aragó, de les Terres de l'Ebre o de Vandellòs cap a Barcelona. Ara volen continuar perpetuant això. I la nostra Llei de Canvi Climàtic aprovada al Parlament diu que justament hem d'anar en direcció contrària, hauríem d'anar cap a un model distribuït, un model on el que cal primar no són grans centrals, ni nuclears, òbviament, ni grans centrals renovables, sinó petites instal·lacions o mitjanes renovables que van connectades a la mitja i la baixa tensió. Per tant, les línies altes no haurien de ser necessàries en un futur.
Davant d'aquesta situació, el posicionament del Consell Comarcal és clar. El seu president, Sergi Méndez, ho expressava sense ambigüitats. El Priorat diu no a la MAT.
El projecte de la MAT el que fa és tornar a sacrificar la nostra comarca per portar l'energia als centres de consum, que tampoc tenim massa clar amb quins propòsits. El que no podem acceptar és aquest sacrifici, aquesta servitud, quan nosaltres encara tenim unes infraestructures elèctriques dels anys 50-60 que no garanteixen el subministrament bàsic a les nostres llars i als nostres equipaments. No té cap sentit un model que transporta l'energia d'un lloc a un altre quan les persones que estan cedint i sacrificant les seves terres no tenen accés a un servei bàsic com és la llum.
Així doncs, des de l'ENS comarcal ja s'està treballant en la redacció d'al·legacions que s'hauran de presentar tant a la Generalitat de Catalunya com al govern espanyol, ja que la complexitat del projecte fa que totes dues administracions en tinguin competències. Méndez feia una crida a la participació ciutadana i animava a tothom, estigui afectat directament o no pel projecte, a presentar al·legacions. Segons explicava, com més s'enregistrin, més força tindrà l'oposició al projecte. En aquest sentit, posava l'Oficina Comarcal de Transició Energètica a disposició de la ciutadania per ajudar en els tràmits.
Ja estem treballant des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica a la preparació de les al·legacions que es posaran a disposició de tothom, entitats, ciutadans, particulars, afectats, no afectats, que vulguin defensar la comarca i que diguin, que vulguin dir la seva. Per nosaltres és bàsic i per això com a Consell Comarcal, com a administració pública, estem al servei de tothom.
Les al·legacions corresponents a la part del projecte que depèn del govern espanyol es poden presentar fins al 25 de febrer, mentre que les que corresponen a la Generalitat es podran registrar fins l'endemà, el dia 26. Per altra banda, i pel que fa al Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, el Plater, durant la reunió també es va explicar que fa uns dies representants de l'Institut Català de l'Energia, l'ICAEN, van presentar la proposta de la Generalitat sobre quina ha de ser l'aportació del Priorat a la producció d'energies renovables. Una proposta que contrasta amb la feina que ja s'havia fet des de la comarca. I és que el Priorat va elaborar, en el seu moment i per encàrrec del mateix ICAEN, un pla comarcal per a la implantació de les energies renovables, que ara es veu que no s'ha tingut en compte. En aquest sentit, el president del Consell Comarcal del Priorat reclamava que es respecti la feina feta i recordava que el Priorat és l'única comarca de Catalunya que ha presentat el seu propi plater comarcal.
El que demanem com a comarca és que es respecti la feina feta. L'encàrrec que vam rebre quan vam constituir l'oficina comarcal, que era establir una proposta comarcal d'implantació de renovables, i això és el que hem fet. Una de les peticions que fem al Departament o a l'Institut Català de l'Energia és precisament que es tingui en compte això, perquè és una feina rigorosa, feta amb el consens de tots els municipis i acceptant i donant per bo les seves propostes, que són les que realment coneixen la realitat del territori.
En la mateixa línia s'expressava el president de l'associació Prioritat, Àngel Cortadelles, que insistia en la necessitat de defensar un model energètic que tingui en compte la voluntat dels municipis i la realitat del territori.
Que tota aquesta informació que s'ha donat als ajuntaments no coincidia amb la feina prèvia de consens que s'havia fet a la comarca, vam veure clar que havíem de començar a treballar perquè aquest plàter s'assemblés cada vegada més, és a dir, el nostre objectiu és que sigui el que es contempla en l'acord comarcal d'energies renovables. Una planificació feta en base al que seria criteris tècnics, però també a la voluntat dels pobles. I això és una de les coses que hem trobat i que ens ha fet més pensar que havíem d'establir una lluita per poder aconseguir que aquest plàter s'assembli, perquè no ha tingut en compte la població ni la realitat de la comarca.
Una realitat que no es reflecteix en la proposta de la Generalitat. Un exemple n'és la quantitat d'energia eòlica que es vol que es produeixi al Priorat. Ho explicava el tècnic de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica, Sergi Saladier.
Si el pla comarcal diu 60 megawatts, el pla territorial de la Generalitat està parlant de 560 megawatts, que és l'equivalent a entre 100 i 125 molins de 200 metres d'alçada cada un, no? I que qualsevol persona que conegui el Priorat doncs ja veurà que sense fotre una gran destrossa serà molt difícil de posar-los, perquè la comarca és la que és, no?
A més, Saladier aportava més dades i recordava que, a dia d'avui, el Priorat ja produeix més energia de la que consumeix.
Només amb el que hi ha actualment instal·lat, que són uns quants molins a Trucafort i un parell al Molar, la comarca ja està generant un 134% respecte al balanç, no? Per tant, fa el 100% i li sobra un 34%. Amb el que nosaltres vam calcular de tot allò que es podria arribar a aprofitar, sempre prioritzant espais alterats, taulades, talusos, camps de futbol que no juguen a futbol, etc. Tot el que vam poder recollir sense tocar un pam de terra, diguéssim, ni agrícola ni natural, i ficant addicionalment 60 megawatts d'eòlica als municipis que així doncs, van veure, que correspondria doncs, al sector més occidental de la comarca, doncs la comarca podria arribar a produir fins a un 500% de l'energia que consumiria en un futur. Per tant, podria fer un molt bon aprofitament d'aquest recurs d'una forma integrada en el paisatge i a més amb petites instal·lacions fetes per gent de la comarca i encara li sobraria uns 500. I això confronta amb el que ara està dient el Plater de la Generalitat, que diu que hauríem d'arribar a produir la comarca fins a un 1.800 o un 1.900%. No?
Així doncs, i una vegada més, el Priorat es prepara per fer front a l'arribada de projectes energètics que no s'adiuen i són contradictoris amb el model de comarca que es vol defensar i tirar endavant. La població del Priorat a 1 de gener del 2025 era de 9.415 habitants, fet que suposa un descens de 5 persones respecte a l'any anterior. La nostra és la quarta comarca amb menys població de Catalunya, només per darrere de l'Alta Ribagorça, el Lluçanès i el Pallars Sobirà. Malgrat això, el Priorat és la segona comarca que va perdre més població, superada tan sols per la Terra Alta, on el nombre d'habitants va baixar en una seixantena de persones. Si analitzem els diferents components demogràfics de la comarca, el Priorat registra un creixement natural, és a dir, el balanç entre els naixements i les defuncions, de menys 72 persones. Així mateix, el saldo migratori intern, que explica la diferència entre les immigracions i les emigracions dins de Catalunya o la resta de l'Estat, també és negatiu, en aquest cas de menys 13 persones. En canvi, si la població del Priorat només baixa en 5 persones, és gràcies al saldo migratori amb l'estranger, que puja en 75. I és que durant l'any 2024 fins a 187 persones van venir a viure a la comarca, mentre que 112 en van marxar. Una altra dada significativa és que el Priorat és la segona comarca amb un percentatge més elevat de població de 65 anys o més. Concretament, el 27% dels prioratins i prioratines es troben dins d'aquesta franja d'edat, només per darrere de la Terra Alta. En el mateix sentit, la comarca també és la primera de Catalunya amb menys habitants de 0 a 15 anys. El nombre de persones del Priorat en aquesta franja representen només l'11,3% de la població. Per municipis, Falset, la capital de la comarca, és el que concentra més població, concretament 2.892 habitants, 20 més que l'any anterior. Cornudella és el segon municipi amb més veïns i veïnes, 1.014, tot i que en perdi 9 respecte al 2024. I tanca el podi Marçà, amb 624 habitants i un augment de 25 persones. La resta de municipis de la comarca tenen tots menys de 500 habitants. Entre aquests destaquen Capçanes, on la població augmenta en 20 habitants i puja fins als 446. I per la banda contrària, Ulldemolins, que en perd 24 i baixa fins als 390 habitants. El Lloar és el poble amb menys població, 100 habitants, seguit de Margalef amb 110 i la Figuera amb 116. I repassem ara les dades de l'atur, ja que fins a 11 persones de la comarca es van incorporar al mercat laboral durant el mes passat. Això fa que el Priorat comenci el 2026 amb 280 persones sense feina, el que representa una taxa d'atur del 7,08%. Per municipis on l'atur va baixar més és a Falset, on fins a 13 persones van trobar feina durant el mes de gener. També a Marçà, 4 persones es van incorporar al mercat laboral, així com també 3 veïns de la Vilella Alta i 3 més de la Vilella Baixa. Per contra, durant el gener, el nombre d'aturats va pujar amb 3 persones al Marroig, als Guiamets, a Porrera i a Ulldemolins. Falset, en tant que és el municipi més gran de la comarca, és el que concentra més persones en situació d'atur, en total 89. El segueixen Cornudella amb 35, Marçà amb 28, Capçanes i el Marroig amb 13 i Poboleda amb 12. A la banda contrària hi trobem la Vilella Alta amb tan sols una persona sense feina, la Morera de Montsant i la Torre de Fontaubella amb 2 i el Lloar amb 3. Si ens fixem en la taxa d'atur registrat, però els municipis que tenen un percentatge d'aturats més elevat són Margalef amb el 12,5%, Marçà amb el 12,45% i la Figuera amb un 10,26%. La resta de municipis se situen per sota del 10% i destaca la Morera amb un 2,6%. En el conjunt de Catalunya, l'atur va pujar en 1.978 persones, el segon increment menys pronunciat dels últims 8 anys, i l'ocupació va baixar en 47.941 afiliacions a la Seguretat Social respecte al mes anterior. El Castell de Falset va acollir aquest dijous una jornada participativa i de cocreació amb els diversos agents del món rural del Camp de Tarragona i el Baix Penedès per tal de definir quins han de ser els principals eixos d'actuació i treball del nou Centre d'Innovació Territorial, conegut com a CIT, que properament es posarà en marxa a Falset. El CIT, que formarà part de la xarxa estatal RedCIT, té com a objectiu fomentar el desenvolupament sostenible i la innovació de les zones rurals, oferint suport a projectes locals i promovent la col·laboració entre institucions, empreses i la comunitat. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, va destacar la importància de generar oportunitats a tot el territori.
L'objectiu principal és generar oportunitats, revitalitzar econòmicament i socialment aquells territoris que estan més afectats pel despoblament, no? I a fer-ho a través de, un, la col·laboració amb aquesta quàdruple hèlix que hem dit, el sector públic, el sector privat, però també la ciutadania, la part comunitària i també la del coneixement i universitats, i d'altra banda també la innovació. La innovació ha d'estar a l'abast no només de les grans ciutats, dels municipis més grans, sinó que també ha d'arribar a aquells pobles més petits, perquè és clau per al desenvolupament econòmic.
En la mateixa línia, l'alcalde de Falset, Carlos Brull, afirmava la importància que té per al municipi aquest nou CIT.
Ha de convertir-se en una eina que sumi al món rural. I quan dic sumi és que ens sumi amb aquesta innovació, amb aquesta retenció de talent o amb aquest pas de que la gent pugui visitar-nos i treballar i innovar amb uns criteris, amb unes bases del món rural.
Durant la sessió es va donar a conèixer als assistents l'abast territorial del centre i els dos àmbits prioritaris en els quals se centraran les seves actuacions: l'agrotec agroalimentari, que vol contribuir a la modernització del sector primari amb digitalització, sostenibilitat i valor afegit, i les indústries culturals i creatives, amb l'objectiu de posicionar la cultura com a vector estratègic de desenvolupament territorial. A banda, però, la voluntat principal de la jornada era detectar quines eren les principals qüestions que els diversos agents del territori consideren més importants.
El que busca precisament és que aquests agents ens ajudin a nodrir el que nosaltres inicialment hem detectat que podrien ser dos àmbits prioritaris. Però, evidentment, l'alimentació de tots dos serà produït per aquesta jornada d'avui, perquè és el que es busca, no? Que la gent d'aquí, que és la que realment coneix el territori, sap quines necessitats té i també veu quines oportunitats hi ha, doncs siguin els veritables protagonistes. I el que nosaltres hàgim de fer és acompanyar-los.
D'aquesta manera es van posar sobre la taula també altres àmbits de treball especialment rellevants per als territoris rurals, com ara la innovació en matèria d'habitatge i en serveis i infraestructures. El futur Centre d'Innovació Territorial es posarà en marxa abans de 2 mesos i ho farà de manera provisional en un espai cedit per l'Ajuntament de Falset a la segona planta del Castell Museu Comarcal. Tal com explicava l'alcalde, està previst que més endavant es traslladi cap a l'edifici de la Falbar.
La idea és començar provisionalment aquí durant el primer any, segon any, i poder començar ja a treballar seriosament i poder aquests projectes d'emprenedoria, aquests projectes d'innovació, poder ja començar a fer aquesta xarxa i aquesta col·laboració perquè acabin convertint-se en una realitat i en una oportunitat de negoci també des del món rural, des de l'agrari agroalimentari o també des de la creació cultural, com molt bé hem dit, i ja un cop doncs hagi començat a caminar, ja comencem tots els agents que han de formar part d'aquest nou ecosistema que hi haurà a la Falbar, que és la formació homologada a través dels espais del Consell Comarcal, l'espai turístic del Vi, l'ADO Montsant, l'Enolab, que vam doncs tindre oportunitat de presentar l'altre dia a la consellera de Recerca i Universitat, al propi CIT, doncs tot això crearà aquest conjunt de sinergies que jo crec que és positiu, molt positiu, i que suma moltíssim a reforçar la nostra singularitat i la nostra manera de viure i d'entendre el món rural, no?
L'àmbit d'actuació del CIT de Falset se centrarà principalment en les comarques del Camp de Tarragona i el Baix Penedès. A la vegada també es crearà una altra seu del centre que s'ubicarà a la Galera i que donarà servei a les comarques de les Terres de l'Ebre. El projecte compta amb un pressupost de 850.000 euros, cofinançat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i la Diputació de Tarragona. Falset va celebrar aquest dimarts la festa del Coc de Sant Blai. Els actes van arrencar a les 12 del migdia amb el muntatge d'aquesta coca de recapte d'entre 12 i 14 metres de llargària a la plaça de la Quartera. A continuació va tenir lloc la solemne benedicció del coc, dels guinaldos i dels bunyols de vent a l'església de Santa Maria. A partir de les 7 del vespre es va celebrar la cercavila del Coc de Sant Blai pels carrers del poble amb la banda de música Vila de Falset. I en arribar al Malanyet es van fer la ballada de sardanes i el sorteig del coc, que va tenir com a premiat el número 2.500, el qual no va sortir fins l'endemà. La festa està organitzada pel Centre d'Estudis Falsetans i el seu president, Anton Vidal, destaca que és de les poques celebracions que encara es poden celebrar el dia que toca, ni que sigui laborable per la majoria de la gent.
Aquesta activitat la fem, encara la podem conservar el mateix dia del Sant, perquè doncs, bueno, són dos fets puntuals, el migdia i el vespre, doncs, de que de que fem l'acte, i en aquest cas doncs esperem que el temps acompanyi i que doncs tant els crios de l'escola, que són els protagonismes, com aquell que diu, de cinquè i sisè de l'escola, són els que portaran el coc i, bueno, vendran números i la gent comprarà números i, doncs, entre tots ens ho passarem bé.
La festa del Coc de Sant Blai es va recuperar a principis dels anys 80 amb l'objectiu de rememorar una celebració que es feia al barri del Malanyet.
Això va començar l'any 83, que hi havia el Jordi Bartolomé, estava a la Junta del Centre d'Estudis i com a malanyetenc, per entendre'ns, doncs va dir, escolta, mira, hi havia una, abans feia un coc, una coca maurada d'un parell de metres, que suposa que és el que donava el forn de turno, no? I tal, i es passejava, i es rifava, tot això. I llavors vam buscar una mica la història i vam trobar una revista del 1909 que es feia, que era la colònia de falsetans a Barcelona, perquè, esclar, vull dir, no hi havia l'AVE llavors, per tant, les distàncies doncs eren una mica més llargues, i en aquest cas doncs, bueno, doncs explicava allí una mica doncs la tradició aquesta del Coc de Sant Blai.
Així doncs, la festa que celebraven els veïns de Sant Blai consistia en passejar un coc pels carrers de la vila.
I, bueno, bàsicament era això, és a dir, doncs, de que els veïns de Sant Blai doncs feien un coc, curiosament deien, encara baixaven, entraven al poble, és a dir, Sant Blai, el barri del Malanyet, com aquell que diu, doncs era un barri que teòricament era extramuros, no? És a dir, era a partir del portal de Sant Blai, doncs a fora, un barri, doncs, suposa, doncs, obrer i bueno, i del temps, i que aleshores, doncs, entraven al poble, doncs, per poder vendre, és a dir, per poder rifar el coc, perquè d'aquesta manera podien fer les festes o podien fer la festa o pagar els músics o tot això, no?
Com tot, però, la festa també ha patit diverses modificacions. La més destacable és que actualment el coc és de recapte.
Primer vam començar doncs, amb un coc doncs, d'una coca maurada i llavors doncs, ja vam dir que això, el coca maurada, no funcionava massa i, per tant, vam anar al coc de recapte i, bueno, fins avui dia.
Tot i que en alguna edició el coc ha arribat a tenir fins a 25 metres de llarg, a dia d'avui en mesura entre 12 i 14.
Arribat a 25 metres, ara estem sobre els 12-14 aproximadament, més que res perquè un coc d'aquestes envergadures, és a dir, és una mica complicat de portar, pensa que doncs, amb aquest hi caben uns 20 crios, per tant, doncs, a l'altre doncs, s'anava cap als 27 o 26 crios, per tant, doncs, bueno, ens hem quedat amb aquesta estipulació. No es pretén fer doncs, cada vegada més, perquè doncs, vindria un moment que no hi cabria ni al poble.
Així doncs, Falset es torna a vestir de festa per celebrar Sant Blai. Després de la celebració del seu aniversari la setmana passada, la Biblioteca Pública Salvador Estremifà de Falset ha presentat les activitats per al mes de febrer. Així doncs, i sense anar més lluny, ja aquest dijous va tenir lloc una nova trobada del Club de Lectura, que aquest mes ha llegit La remor de les onades, de Yuko Mishima. En canvi, el Club de Lectura en francès no es trobarà fins al dia 28, en aquesta ocasió per parlar de la novel·la Xaviré, de Lola Lafont. Per altra banda, ahir divendres va tenir lloc la presentació de l'associació Lo Niu de Criança. Ja el dia 20 es durà a terme la presentació dels còmics del marcelenc Amat Pellejà, mentre que el dia 27 serà el torn del llibre Cornudella de Montsant, Bressol de Músics, a càrrec d'Eduard Juncosa. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Priorat Nord va sumar una nova derrota en la seva visita a la pista d'un dels equips de la part alta de la classificació, l'Almacelles. Els prioratins van encaixar 4 gols en els primers 11 minuts del partit, una diferència que ja no van poder remuntar tot i el gol al 14 de Sergi Castillo. Al final, 5-1 al marcador i el Priorat Nord que perd un lloc a la classificació. Ara és 12è amb 13 punts. A segona catalana, el Priorat Nord va perdre per un ajustat 4-3 a la pista de l'Aleixar. Els nois del nord arribaven a pocs minuts del final amb un empat a 3 al marcador gràcies a les dianes de Vialmanyé, Enric Clemente i Jan Fuster. Ara bé, un gol de l'Aleixar al 38 va acabar amb les esperances prioratines d'arrencar algun punt. Per tant, el Priorat Nord seguirà una setmana més cué a la classificació amb tan sols 3 punts. Aquest cap de setmana els nois jugaran demà a les 7 a la pista del Riudecols. A l'altre grup amb representació prioratina, els Guiamets va sorprendre amb una golejada per 0-8 a la pista del tercer classificat, el Rasquera. Pels guiametans van marcar Oriol Pena i Joan Batiste amb 2 gols cadascú, Aleix Martí, Aitor Giné, Pau Farnós i Eloi Bargalló. També va guanyar el Marroig, en el seu cas, però per 7-6 davant del Vilanova d'Escornalbou. Adrià Ardèvol, Brian Estefano, Arnau Mallafré i Arnau Vidal van ser els golejadors dels marrotxans. En canvi, el Capçanes va caure per 5-3 a la pista del Miravet. Tot i arribar al descans guanyant gràcies als gols d'Ignasi, Aleix Pena i Arnau Cedó, a la segona meitat els de la Ribera d'Ebre van ser capaços de remuntar el maig. Així doncs, després d'aquesta jornada, el Capçanes es manté com a segon classificat amb 25 punts, a 9, però, del líder, el Montbrió. El Marroig és cinquè amb 22, mentre que els Guiamets puja fins al sisè lloc i suma 15 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, els Guiamets rep el Riudoms avui a 4:45. A les 6, el Capçanes jugarà a casa contra el Laguna, mentre que el Marroig visitarà la pista del líder, el Montbrió, demà a les 12. En futbol sala femení, les noies del Priorat Nord van aconseguir una important victòria per 3-0 davant del Futsal Valls. Marta Aragonès, Júlia Quero i Júlia Truits van ser les artífecs de la victòria de les prioratines, que sumen així 3 punts que els permeten abandonar la cua de la classificació. Ara són 11enes amb 7. Demà a les 12, les noies visitaran la pista del Deltebre. I en futbol 11, el Fort Vent va obligar a suspendre el partit que havia d'enfrontar el Falset amb la Unió Astorga. El Porrera ja havia ajornat també el seu partit contra la Pastoreta de Reus. Aquest cap de setmana, el Falset, que continua segon a la classificació, jugarà avui a les 5 al camp del líder, l'Hospitalet de l'Infant, on els nois miraran de retallar distàncies a la classificació. Mitja hora abans, a 4:45, el Porrera s'enfrontarà a la Unió Astorga amb l'objectiu de sumar 3 punts que li permetin escapar-se de la zona baixa de la taula. I ara, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Una setmana més hem de parlar d'una situació molt variable que ens ha arribat des de l'Atlàntic, uns sistemes frontals arribant doncs, pràcticament des de les costes americanes i travessant tot l'Atlàntic fins aquí a casa nostra. I això doncs, és el que ha estat passant durant tota la setmana. I aquest cap de setmana es presenta en principi avui dissabte, tranquil·litat al matí, però cap a última hora ens arribarà un sistema frontal molt debilitat que de moment no tindrà massa conseqüències. Per demà al matí, el diumenge ens arribarà altre cop un altre sistema frontal, aquest més actiu, que ens provocarà pluges més generalitzades i de més quantia, tot amb unes temperatures que, tot i que tindrem nubulositat abundant, doncs no siguin massa baixes. Els primers dies de la setmana vinent continuarem en aquesta situació i sembla que això es prolongarà tota la setmana de la setmana vinent. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1697, el fred era intens a Toledo perquè es va gelar el riu Tajo.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.